El divan amb Sílvia Coppolo. A l'estiu, dissabtes i diumenges a les 6 de la tarda. I a partir de setembre, diumenges a les 9 de la nit.
La seva mare ho va saber des que va néixer. Que li duraria ben poc, va pensar. No pas perquè estigués malalt o fos feble, sinó perquè el nadó no desitjava viure, no volia ser el pedaç d'un matrimoni naufragat. Al costat del bressol enfarfegat de volants i llaçades, la Clotilde, la mare, sostenia dempeus el petit i recent cadàver que premia fort contra el seu pit. El bressolava d'esma, com si el volgués adormir. Una dansa simple, silent. Ara un peu cap a la dreta, ara un peu cap a l'esquerra, marcava un ritme luctuós d'inconscient processó. No, una mare no hauria de sobreviure a un fill. La fredor de l'infant, que fins llavors havia estat l'Ildefons Josep Sebastià, va anar en augment i s'apoderà de la Clotilde, que per inèrcia, per cercar l'escalf del sol primaveral, es va acostar al gran finestral emmarcat per cortines solemnes, una draperia amb voluntat de preludir a horitzons importants. L'estàtua de Galceran Marquet, que coronava la font ubicada al vell mig de la plaça de Medinaceli, semblava indicar la voluntat d'emprendre un vol impossible i superar la muralla de mar. És un text de les Illes Interiors, la història amagada d'Esmeralda Cervantes, la filla d'Ildefons Cerdà. L'autora, la Maria Carme Roca, és avui al divan.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. 15a temporada.
Historiadora, escriptora superpremiada, durant molts anys especialitzada en literatura infantil i juvenil, el conte, l'assaig i la novel·la històrica. Hem patit, Maria Carme Roca, benvinguda al divan.
Però patíem,
patíem ara, gràcies. Sí, érem patir. A les Illes Interiors, I què passa aquí amb aquestes Illes Interiors?
Passa de tot. Passa de tot. I coses, a veure, molt fortes, com aquesta, que estaves ara llegint, la pèrdua d'un fill, no? d'un nadó. I també, a veure, és una història que tant parla, doncs, de progressos, perquè és un moment en què Barcelona està avançant, com parla d'amor, de desamor, de traïció, d'ambició.
Per què has triat de fer aquesta història?
Perquè la Clotilde Cerdà em va enamorar, em va encisar. Vull dir, és una dona espectacular. És una dona com, de veritat, com n'hi ha poques. I el que et fa pensar és que n'hi ha moltes més, com ella. El que passa que s'han oblidat. I una de les meves dèries és quan hi ha un personatge tan potent com aquesta dona, doncs és rescatar-lo de l'oblit. I per mi, en aquest cas, el millor és fer-ne una novel·la.
I l'arpa?
L'arpa.
L'arpa, què hi té a veure amb tot plegat?
Ella era una nena prodigi de l'arpa. Va ser una gran arpista, una gran concertista i moltes coses més, perquè aquesta dona també feia de periodista. Escrivia, era pedagoga, era una gran altruista, era conferenciant, portava, dirigia revistes. És que ho feia tot, i a més tot ho feia amb excel·lència, que això és el més portentós.
L'Ildefons Cerdà volia veure actuar la Clotildina. Li hauria agradat anar al concert que havia fet el mes d'abril a Madrid, organitzat per la secció musical i literària de l'Associació d'Escriptores i Artistes per commemorar la mort de Miguel de Cervantes, o només del rei, i van anar la princesa d'Astúries, Cánovas del Castillo, i els alcaldes de Madrid i Alcalá de Henares, entre altres personalitats. Però no li va ser possible. Encara sort que la Clotildina feia moltes actuacions i va poder anar a la que va oferir el Palacio del Senado. L'Esmeralda va actuar amb altres músics, com Jesús Monasterio, que va presentar la seva pròpia obra Melodia, interpretada per 20 violinistes alumnes seus. L'Ildefons estava emocionat de veure i escoltar la seva quilina, que va tocar la dansa de Silfes de Gottfried. Quina llàstima que no t'hagi vist més vegades, es va retreure. En acabar el concert, la va anar a saludar. Mentre s'acostava a l'espai que havien habilitat com a camerino, li ressonaven a l'orella les paraules que havia dit perquè el deixessin passar. «Soy Ildefons Cerdà. Voy a ver a mi hijo. Mi hija, la meva filla, la meva quilina». Qui va obrir la porta del camerino va ser la Clotilde. Tots dos es van quedar tallats. Què estava passant?
Ui, mare meva, és que aquesta nena, que era la seva quarta filla, però no era filla de l'Ildefons Cerdà. Llavors, porten anys separats, però jo he volgut pensar, perquè això sí que no ho sé del cert, bueno, clar, per això és una novel·la, que ella en algun moment sí que es devia escapar a veure-la actuar.
Perquè... Però era filla o no era filla?
No, d'ell no. Era filla de la seva dona. La seva dona, la Clotilde Bosch, doncs, en un moment de la vida, de la seva vida, en què l'Ildefons estava abocat de ple al projecte de l'Eixample, ja ho diu un moment el personatge, que era filla de la seva solitud, i ella doncs va tenir un amor, i de resultes d'aquest amant va néixer la Clotildina.
Però la va reconèixer, l'Ildefons Cerdà?
Sí, a veure, la va reconèixer, perquè encara que havia estat amb ella, de fet, bàsicament 3 anyets, perquè ella se'n va anar, segle XIX, meitat de segle IX, una senyora se separa del marit, però és que se separa, és que agafa la criatura i se'n va de casa, ella planta el marit. Tot un senyor com l'Ildefons Cerdà. Però jo crec que la devia estimar, se la devia estimar i va permetre que portés el seu cognom, però la va desheretar.
La va desheretar?
Desheretar, sí. I a més, el testament és molt dur, el testament que va fer. Se'l pot entendre, perquè estava dolgut, evidentment. Doncs la seva dona li havia fet el salt, l'havia deixat plantat. I el pitjor, en una societat burgesa com a la que ells pertanyien, és que havia quedat exposat, havia quedat sobre la taula... que la seva dona li havia fet banyes.
Clar, però imagina't, és a dir, perquè realment sigui tan evident que el nen, que la nena no és d'ell, vol dir que fa mesos, oi, com si diguéssim, que no tenen una trobada, aquest home vinga a l'Eixample, moltes cantonades,
moltes,
però res.
Sí,
eh?
però res.
No, vull dir que es fa una evidència.
Era una evidència. I jo crec, perquè clar, són coses que tampoc les pots assegurar, però fa pensar que ell doncs feia com una mica allò de fer-se el boig i tot quedava a casa, perquè és que això no és que els passés al Cerdà, això passava en moltes cases, cadascú era un matrimoni per conveniència i cadascú feia la seva, no passava res, vivia una criatura més benvinguda i ja està, però que ella el planti i
clar, ella ho fa evident.
Ella ho fa evident, i això és el que el Cerdà, o qualsevol altre marit del moment, no hauria perdonat, encara que ell era liberal, era un home doncs molt avançat al seu temps, però caram...
I després van tornar ells dos?
No. No, ella se'n va anar, definitivament. Ella el va, per dir-ho així, va estar amb ell durant molts anys, dels primers anys de casat. Va tenir 3 nenes, una darrere l'altra. Jo crec que va intentar ser una bona esposa, el que es demanava d'una esposa d'aquell moment. Però ella era una dona que tenia, doncs, a veure, ambicions personals. Ella volia ser pintora. Era una molt bona pintora i consta com a pintora en el catàleg dels pintors espanyols, i ella va voler créixer a Madrid. No,
ella es deia,
sortir.
Com es deia?
La Clotilde Bosch.
Esclar, la Clotilde.
Filla d'un banquer molt important a Barcelona, del Bosch, de
clar.
Josep Bosch.
Maria Carme Roca, ara ho dèiem, ets filòloga, ets escriptora, però ets historiadora que realment va arrascar històries, no? I que llavors les novel·les, però
sí,
formen part del nostre conjunt de saber, no? I del nostre ser també com a país. I ho dius entusiasmada.
Ah, és que primer, m'he de creure la història. Jo, abans de posar-me a escriure davant de l'ordinador, jo estic molt temps pensant en la història que vull explicar, els personatges que apareixeran. Jo me'ls he de creure, els he de voler, me'ls he de fer meus, encara que n'hi hagi, doncs, evidentment, que són personatges negatius, perquè et donen molt de joc la història, un personatge dolent sempre, no? Mm-hmm. Però jo m'he d'entusiasmar, perquè estàs molt de temps treballant en una novel·la d'aquest tipus i, és clar, si no hi poses entusiasme, doncs no tiren... Bueno, si més no, jo no ho sé fer anar. Si no m'ho crec, no
d'ençà ho faig. D'ençà del 97, que es dedica professionalment a l'escriptura, que tu et sembla que vas arrencar tard, no?
Sí, vaig arrencar tard. Ep, a veure, sempre escrivia, però una cosa és escriure per tu, perquè t'agrada, perquè trobes el moment, i en el temps doncs, que no hi havia doncs, ordinador ni mòbils i t'encanta escriure cartes, però una cosa és fer-ho així, de manera totalment amateur, i l'altra és voler publicar, voler que allò que tu sents que es transformi en un llibre. I això doncs, va venir tard, a partir dels 30, i em va costar publicar el primer llibre. Però bé, sóc feinera i me'n vaig sortir.
Gairebé 70 llibres, 67, entens, no?
No, 70, 70, ja, just, 70, just, ho has dit molt bé.
Molt bé, 70. Ja ha rebut molts premis, com el Néstor Luján de la novel·la històrica per Intrigues de Palau, el Barca Nova de Literatura Infantil i Juvenil per a Canú, l'Arquepersa, o en Lola Anglada de contes per a infants pel recull on s'amaga la por. I el 2018 va guanyar el Premi Prudenci Bertrana per al Far. No era la primera vegada que s'escapaven al Far. Aquell Far que havia quedat sec i agònic, però sí que seria l'última. S'ho acabaven de prometre allà mateix, en el fred aixopluc de la ferralla que resistia l'embat de les onades. Ja n'hi havia prou d'amagar-se, de suportar un amor furtiu. Anar al Far de Buda, que consideraven seu, havia estat un al·licient afegit a les seves trobades temeràries, però el joc havia acabat i ara s'enfrontaven a la dura incertesa de quan es tornarien a veure. Deixa que vingui amb tu, li va demanar ella, decidida, amb els ulls suplicants. Ell va fer que no amb el cap, abaixant la mirada trista. El vent li despentinava els cabells negres que marcaven unes onades suaus. En feia molt de vent, un vent fred que entomaven a dalt del Far, des de la barana que envoltava la que havia estat una esplèndida llanterna de 8 vidres, quan la seva llum podia abastar fins a 30.000.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. 15a temporada.
Som a l'illa de Buda, el gener del 1960. Una història que no hi té res a veure amb la que dèiem primer.
No té res a veure. Que això em diverteix molt, fer coses diferents.
Això, clar. Coses diferents, eh? Quan vas pensar que volia ser del cert, escriptora?
Doncs passava ja dels 30, devia tenir uns 33 anys, aproximadament.
Què hi va haver? Quin canvi?
Doncs sí, va haver un canvi important a la meva vida. La meva mare va malaltir greument i tot se'm va capgirar. També jo durant molts anys havia estat feia classes a una escola, era professora sobretot d'història i l'àmbit de les ciències socials, i també vaig tenir com la necessitat de fer un alto en el camí, tot i que en aquell moment encara pensava que jo tornaria a fer classe. Els meus nanos eren petits en aquell moment i vaig tenir aquella imperiosa necessitat de fer de mama, de cuidar-me dels meus, no? I en aquest impàs, en aquest canvi vital, doncs va sorgir amb molta força aquestes ganes de ser escriptora. De fer allò que feia sempre, però que no ho havia fet fins llavors.
Anem al cinema.
You could have killed me as I lay there. You're a condemned man, why didn't you?
I'm not ready to die.
Estem veient Ben-Hur.
Ben-Hur.
Que ens l'has triada, Maria Carme Roca?
Sí.
Sí. Però és que tu de què que neixes al cinema?
Gairebé.
Què va passar?
Els pares els agradava molt el cinema, d'aquí ve també la meva afició, i estàvem veient Cuando ruge la marabunta, i la mare es va posar de part. I el meu pare insistint, Maria, anem, i la Maria que volia acabar de veure la pel·lícula. I bé, bé, jo era la que estava allà rugint, no? Estava jo amb ganes de néixer. I encara vaig trigar unes horetes, perquè ja sabem que això dels parts doncs pot ser llarg, però sí.
La pel·lícula. I el pare era mestre?
Sí, mestre.
I la mare?
La mare modista. Tot i que d'ençà que es va casar, doncs, a veure, cosia per mi, cosia per ella, però no sé, però bé, ho feia bé i cosia molt bé.
Com era l'entorn familiar? Ets del barri gòtic de Barcelona.
Sí, sí, sí. Jo vaig néixer al carrer de Sant Domènec del Call, però després, al cap d'uns 4 anys, ens vam anar al carrer del costat, al carrer de la Fruita, res, a tocar de la Generalitat. I ell, a veure, era molt curiós, perquè vivíem en una finca que era antiga, del 1789, és la façana, i llavors jo recordo doncs, el tràfec dels alumnes que feien classe particular amb el pare i venien a fer la classe particular, no? I allò d'obrir-los la porta, entrar i sortir. També recordo sobretot la taula on treballava la mare, tallant els vestits, que jo l'ajudava, de vegades doncs feia cosetes senzilles, no? Però que a mi també, a veure, a mi també m'agradava, i de fet és una cosa que m'agrada. Recordo molt això, recordo molt, per dir-ho així, fer ràtzies a la biblioteca del pare, que era un gran lector, i
nits sense parar de llegir
i coses que jo crec que ni ho entenia, però la dèria aquella de llegir, no?
Salomó Benadret, no?
Ara es diu Salomó Benadret.
I el fa sortir aquest carrer també a les teves obres?
Sí, jo és que són com picades d'ullet que em faig a mi mateixa.
Ai, que bona!
O les persones que conec també, i que llavors doncs dic, hi faig aparèixer. Res, la pinzellada, allò, el detall d'un carrer, alguna cosa que potser des vegades només sap algú, però quan llavors llegeix el llibre i dius, no em diguis que estaves, en aquell moment estaves pensant en mi. Doncs sí, dedicat.
Doncs, per exemple, a Bàrcino. Estimat Corneli, m'has fet feliç, molt. No et pots arribar a imaginar com m'ha agradat el teu enviament. Rebre els escrits del nostre amic Marc Aureli ha estat un bàlsam guaridor que amoroseix una mica la seva pèrdua. Fa gairebé 5 mesos de la seva mort i segur que a tu et preocupa el mateix. Què passarà ara amb l'imperi? Què farà el ximple del seu fill? L'he tractat poc en còmode, però des de la primera vegada que el vaig veure em vaig tenir prou per copsar que té la mirada bruta. Soc massa gran perquè la vida em sorprengui i encara més amb coses bones, però hi vaig quedar, vaja, vaig revifar. He estat tota la nit llegint i rellegint a la llum d'una llàntia. M'omple d'orgull que part d'aquests pensaments els hagués compartit amb mi. Ja n'hem parlat altres vegades. Ha estat un privilegi.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
On som? 180 després de Crist. Què?
El segle II és durant el regnat de a veure, l'època de Marc Aureli. Bueno, ell ja ha traspassat aquest any, i llavors doncs és un personatge a la minícia, doncs filla d'un personatge molt important, Luci Minici Natal Quadroni Ver, que va arribar a ser procònsul. Mm-hmm. Això és estar sota de l'emperador.
Molt bé.
Poqueta broma, un senyor de Barcelona. I aquest senyor, a més, eren veïns amb aquest senyor, perquè en el mateix carrer aquest, el Salomó Benadret, que si el continuem, el carrer del Call, i anem a petar la plaça de Sant Miquel, i allà hi havia doncs la seva domus, que va viure, i a més això se sap, això se sap, està documentat, i clar, eren veïns i em fa molta gràcia doncs que un altre desconegut que he rescatat de l'oblit.
My name is Lieutenant Aldo Ray, and I need me 8 soldiers. We're gonna be dropped into France dressed as civilians.
Hem tornat al cinema, aquest maleïts malparits de Quentin Tarantino. Per què ens l'has triada?
Ah, perquè és una pel·lícula que vaig gaudir, vaig patir, però la vaig trobar una pel·lícula doncs esplèndida. Hi ha escenes de pel·lícules que et marquen, i la primera escena de la pel·lícula, molt cruel d'altra banda, però tan ben interpretada, tan ben feta, lloc de captiva.
El que sorprèn quan se't sent és l'entusiasme vital que poses a les obres. I escrius amb el so de les campanes de la catedral, no?
Sí.
Un so així, diria, no?
Sí, bueno, ara no he vist, però les tinc.
Les tens gravades?
Les tinc gravades. És això que és com una música de fons que porto interioritzada. I a més, jo estic segura que vaig néixer entre el so de les campanes. Cas que hi ha la Generalitat, hi ha les de la catedral, sents les de Sant Just i Pastor, les de Santa Maria del Pi, allà no te n'escapes.
Perquè ho dèiem abans, barri gòtic, després, no, barri gòtic Sant Domènec de Call, carrer Salomó ben dret, no? Com aquest, com el Luci Minici Natal Quadroni Vera, el protagonista, no? de Barcino, que va néixer a l'altra banda. De fet, escrius novel·les també històriques perquè hi hagi fets, no? Que realment quedin... com gravats també d'una manera, doncs això, novel·lada. Com ara quins? Què has triat de fer?
A veure, clar, m'agrada molt viatjar en el temps i en les èpoques, perquè amb això aprenc. Llavors, doncs, per exemple, me'n vaig voler anar amb la Merla Blava, me'n vaig anar al segle XVIII, tot just quan ha acabat la Guerra de Successió. De la Guerra de Successió ja sabem moltes coses, hi ha llibres molt interessants escrits, però jo volia saber què passa l'endemà, quan s'acaba la guerra, quan Barcelona s'ha rendit. I quan continua a haver gent que, encara que jo aquesta Merla Blava, que és una sèrie de gent que estan en una resistència, jo, això s'ha inventat, però segur que n'hi havia, que ajudaven doncs, a gent a sortir de la presó, a amagar-los, i que alhora la gent del poble, la gent, el ciutadà normal, podem dir que l'endemà mateix que es va acabar la guerra va continuar treballant. Doncs el que era botiguer va intentar aixecar la seva botiga com va poder. Es van continuar il·lusionant.
Estàs parlant del setge de 1714.
Sí, del segle XVIII, però quan s'acaba i hi ha una... Bueno, tot se li diu pau, no? Però sí, en realitat ja s'han rendit. Barcelona s'ha rendit. I llavors a mi m'interessava parlar del 1715 i del 1716, no? Què passa després?
I què explicaries ara del 2024? Com ho novel·laries?
Ai! Com un embolic, a veure, com una troca de llana que s'ha enredat molt. I que tenim feina per desenredar-la i que els que ho podem fer-ho són, com sempre, la gent del poble.
Avui parlem amb l'escriptora Maria Carme Roca.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. 15a temporada.
Que aquesta dona ens ha triat unes cançons bom, 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 molt potents. Aquí la ELA, l'Electric Light Orchestra, Last Train to London. Quins records et porta?
Ai, aquesta em porta un record molt maco, però podria dir que és gairebé èpic, perquè, a veure, també hi ha tristesa, no? Era quan el que és ara el meu home, quan érem nòvios, estava fent el servei militar a Valladolid i alguna vegada aconseguia escapar-se, estava conduint durant tot el dia, estàvem una estona junts i després se'n tornava a anar perquè havia d'estar altra vegada a la caserna, no? I recordo, estan plegats i escoltar aquesta cançó.
Eres una bona estudiant?
No. No. A veure, era allò d'anar fent. Jo vaig començar a ser bona estudiant a COU. Però jo durant el batxillerat jo intentava passar-m'ho bé. Tot el que podia.
Sor Josefa, qui va ser?
Ai, una tutora molt maca. Clar, et trobes a la vida amb persones que t'ajuden. I Sor Josefa va ser una tutora excel·lent. D'això, quan ja feia 6è de batxillerat.
Va recomanar que llegissis Nada, no?, de la Carmen Laforet, que va ser Premi Planeta, no?, més? Va ser...
El Premi Nadal.
Sí, disculpa, no? Molt bé. I vas llegir Nada?
Sí, em va entusiasmar, perquè jo resulta que... Bueno, m'agradava molt llegir, i un dia ella em va trobar llegint, estava llegint jo el Quixot. I perquè jo agafava llibres així d'empenta i pensava, deien que el Quixot estava molt bé, som-hi. Però bé, és allò que em va dir. Està molt bé, diu, ja lo leiràs más adelante. Leia esta novel·la que te gustarà. Perquè ell sabia que m'agradava molt llegir. I me la va deixar llegir.
Què has après a la vida llegint?
A veure, moltes coses, però sobretot que pots rectificar, que hi ha coses que a vegades no rutllen, que van molt malament, però sempre és allò de dir, va, atura't i endreça-ho, allò que dèiem de la troca. Doncs rectifica.
Quins autors t'han marcat?
Mira, des d'un que em va marcar molt, sí que era molt, molt nena, l'Stevenson, amb L'illa del tresor. Clar, que jo era... Clar, aquella... Quan jo era petita, potser llegies llibres que si la Heidi, si sempre Emperatriz, Mujercitas... Ei, que estava molt bé. Però em va caure les mans L'illa del tresor i, uau, una història de pirates aquí hi ha. I això doncs em va com esperonar, començar a llegir llibres d'aventures, a llegir el Salgari, a llegir el Verne... Després, doncs ja, bueno, si avanço més, em van marcar molts els autors russos. Doncs em va marcar molt Madame Bovary. Clar, que és l'Anna Karenina. Tots aquests personatges. També m'agradava molt l'Oscar Wilde. I llavors vaig descobrir, però ja gran, passava dels 20, perquè jo pràcticament potser d'autors catalans coneixia el Folch i Torres, i perquè el llegia molt la meva mare, que li agradava amb ella, però... vaig descobrir els nostres autors, una Mercè Rodoreda, una Víctor Català, els autors nostrats en majúscules.
I Boni, el teu divan, què hi fa?
Li fa, que quan mires, quan estic allò desanimada... O quan de vegades toca fer neteja, saps? Doncs em poso Boni M i ballo a la meva manera, no com el cantant de Boni M, que era increïble ballant, i m'anima.
Frederic Udina, Ernest Balanguer, José Enrique Ruiz Domènech, el professor Ruiz Domènech, Isabel Rodà, l'Albert Balcells, mira, l'Alberto Gil Novales, Ricardo Barcárcel, tots van ser professors teus.
Tots.
A l'Autònoma.
A l'Autònoma.
Filologia.
No, aquí història.
Aquí història, perquè has fet les dues coses.
Sí, primer vaig fer història, que era un moment, era una disciplina que el que feies era filosofia i lletres i t'especialitzaves, podia ser història de l'art, història, literatura, i jo vaig escollir història. També molt perquè hi havia aquests grans professors que em van arrossegar de seguida.
Estàs contenta del que has triat a la vida?
Sí, molt contenta.
A ser una autora que s'ha dedicat tant als nens i als joves, està molt bé, però no se li atorga aquell glamour, no?, de les autores i dels autors que s'han dedicat més a adults, tot i que ho hagis fet també, però menys.
Sí, però t'adones que cada... Jo és que em deixo amb això, no em deixo emportar per una etiqueta, encara que sé que te les posen, i no passa res tampoc. Però jo penso que una història vol un tipus de lector, una franja lectora, i la idea, el punt de partida, l'argument, què vols explicar, és el que et demana el públic. I pel que sigui, potser perquè vaig estar molts anys fent classe amb adolescents, perquè trobo que és un moment fantàstic a la vida, que hi ha... pots decidir per tu mateix, que ja pots pensar com un adult i alhora tens encara un peu a la infantesa, la trobo una edat fantàstica. Però jo ho vaig combinant tot, per petits, per joves, per adults.
Passat Ridorta, havien atrapat un carro que feia la mateixa via que ells, i en Maties, amb ganes d'estalviar el delit, preguntar al carreter si els volia dur fins a les collades de la muntanya. El pagès rialler i encantat de trobar una estona de conversa. Li feu de seguida allò que s'ha encostat en la postrevessera i li digué a la Mila que s'ajuqués darrere d'ells sobre el bossat. Ella guaità amb agraïment en aquell home desconegut que li feia semblar Mercè. Malgrat la bona cama que tenia, estava fatigada. Son marit li havia comptat que de Llisquens, on els deixà l'ordinari, fins a Ridorta, hi havia cosa de mitja horeta, i ja feia 5 quartassos que caminaven quan vegeren negrejar el campanaret del poble dalt del turó Verdalós. D'aleshores, fins a trobar el carro, havia passat un altre quart llarg, i entre el soleil, la polseguera i la contrarietat li havia donat un gran mal humor a la pobra dona.
Al divan amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
Som a la pujada de Solitud, de Víctor Català. Uau, quin llenguatge!
És esplèndid, a vegades és un mestratge. És aquells llibres de capçalera.
Quantes vegades l'has llegit?
Ai, no sé quantes, i més potser que sencer allò d'agafar-ne, que jo ho faig molt amb llibres que m'agraden. Fragments, saps allò? L'obro i allò em deixo portar per... i llegeixo un tros i...
El sabor... Ah, clar, perquè...
L'assaboreixo.
Ah, clar, xucles.
Xuclo.
Maria Carla Roca, l'escriptora, avui al divan. I Elton John ha arribat.
Ah,
Daniel Delton John.
Meravella.
Quan el vas descobrir?
El vaig descobrir, mira, a Mallorca, que sí. Havíem anat amb una colla de xitxarel·los, i vam anar, doncs, de viatge a Mallorca, un estiu, i llavors anàvem amb un cotxe així atrotinat, bueno, més d'un cotxe, perquè érem una colla, i posàvem allò al caset. Perquè era el moment, era a veure que devia jo tenir uns 19 anys, una cosa així, no? I teníem Delton John, i aquesta la posàvem i la reposàvem una altra vegada, i la continuo posant a la meva vida.
Mira. Recordes la primera vegada que vas entrar a una biblioteca?
Sí, no sé si va ser aquesta la primera vegada, però sí que recordo quan vaig entrar a la Biblioteca de Catalunya.
I que, oh, quina sensació!
Oh, d'estar en un temple, en un temple sagrat.
Sí? Què vas pensar llavors?
Que m'agradaria tenir una petita part de tot el saber que allà hi havia.
Vaig aquí, aquesta idea. Hi ha un moment en la vida que t'adones que no podràs saber-ho tot. Te'n recordes d'aquest moment?
D'aquest moment, a veure, és que m'ha passat moltes vegades. L'he tingut moltes vegades, però... no ho sé, mira, recordo quan tenia els fills petits, no? Que t'adones que tu no, ets una més, no?
Que no? I a més que no els hi podràs...
I que no els hi podràs...
Preservar dels mals.
Preservar de tot, no? I llavors aquesta petitesa, doncs que alhora et fa gran també, perquè saber-te petit, doncs és reconèixer que on ets...
Saber els límits, no? No sé si petit, però com a mínim saber-te els límits. I veure que hi ha tantes coses que les persones han estudiat i estudien, i que per molt que llegeixis no arribaràs a tenir tot el saber...
Això...
Què et va provocar?
Ai, primer esbarament, allò de atabalament, de dir, ai, quina angoixa, llavors de dir, ara passa res, mica en mica, arribaré on pugui, i em deixin.
Els teus dos fills?
Sí.
Com són?
Ah, són una meravella, eh? Són els millors. Per això suposo, a veure, que encara és un tòpic, eh? Però sí, jo admiro els meus fills.
Per què els admires?
Perquè s'han forjat molt a si mateixos, i això suposo, bueno, suposo que el seu pare i jo, doncs, hem tingut alguna cosa a veure, no? Que els hem deixat triar, que els hem... També suposo que, a veure, que no hem estat tot el més bo que es podia esperar, no? Però que els hem deixat decidir, han decidit què fer. I això és molt important, perquè hi ha gent que són grans, ja són homes fets i drets. Però això m'agrada d'ells, i que són molt sincers.
Tu també.
Sí, jo també.
I vas pensar en ser ballarina.
Ah, sí, jo, oi, una cosa, quan era petita, jo volia ser petita, 8, 10 anys, volia ser la primera ballarina del Liceu. No va poder ser. No va poder ser, no, aviat me'n vaig adonar.
I llavors
que no tenia prou fusta. Bueno, vaig plorar, que jo sabia, soc molt ploranera, bueno, jo soc molt riallera, jo soc molt de... en aquest sentit extrovertida, no? I em vaig disgustar, però vaig agrair a la mestra que em va cridar a l'alto de dir, nena, tu no faràs com res de bo. I vaig agrair que fos tan directa.
Que fos tan directa. Avui la Maria Carme Roca és al divan, la nostra escriptora juvenil, d'història i d'adults. I ara hem anat a l'Empordà.
A l'Empordà.
A veure, veure com la cantes.
Ui, que tu vol malament. Quan més vell, més tocat de l'ala. Sempre deia que de matinades mataria.
Però cap al migdia anava ben torrat.
Somriu i diu que no té pressa. Ningú m'espera allà dalt. No m'interessa, és bonic l'Empordà.
Ei, l'Empordà.
Jo canto molt malament,
sisplau. Què fa i què hi falta, el divan, l'Empordà?
L'Empordà m'encanta. Bueno, a veure, jo m'estimo molt tot Catalunya, no? Però hi ha punts molt singulars que... I l'Empordà és un d'ells. Tinc una novel·la que es diu Escollida pels déus, ambientada a l'Empúries grega del segle IV-III abans de Crist. Però és que l'Escollida no és, que també hi ha un joc aquí amb les paraules, doncs una noia, és l'Empordà, és una terra escollida pels déus.
L'Empordà és una terra escollida pels déus, ara estava pensant en Empúries, no? Quan et poses en allà i penses primer els grecs, després els romans van veure que aquest indret era màgic i aquell passeig preciós fins a Sant Martí, i jo sempre penso és el millor espai, el millor racó, el millor passeig del món, no? No he vist tot el
és
món,
una
no? Però té alguna cosa màgica. Encara ara. Tu ets una nena de l'escola Montessori.
Sí.
Això va ser una sort.
Una sort.
Com va anar, diríem, a aquesta escola? On anaves tu?
A veure, al carrer Taulf, que està darrere de l'Ajuntament, doncs hi havia aquest parvulari. I bé, pel que em van explicar a casa, doncs van veure que era un bon lloc perquè jo pogués fer el meu primer aprenentatge, no? I realment un encert de ple.
Com recordes els mestres i les mestres?
Ai, amb molta estima, la senyoreta Anita, la senyoreta Isabel, la senyoreta Montserrat.
Clar, i amb un parvulari mixt ja, no?
Mixt. Esclar, és que mira, per mi va ser traumàtic quan vaig canviar, bueno, clar, em van portar a una escola de monges, només nenes, i tu saps el que és entrar a l'aula i on són els nens?
Clar, nens? Com una cosa estranya, eh?
Una cosa estranyíssima.
Clar.
Clar, va ser un xoc, perquè jo estava acostumada doncs, a una cosa com més natural, a més ja podies estar a classe i podies parlar, t'avisaven, perquè jo allò de Roca i companyia ho sentia cada moment perquè era parladora, però que no et castigaven, no, només t'avisaven, et deien... Clar, era de veritat, jo vaig ser molt feliç a Montessori, molt.
Amb una infantesa feliç?
Sí. Sí, sí. Jo vaig ser una nena feliç.
Una nena i ara ets feliç?
Potser no tant, perquè tens més coses. Ja, de vegades, a veure, la salut també doncs, et dona també, doncs, et fa males passades i tens entrebancs a la vida. Però sí, jo considero que sóc feliç.
Què has après de la vida? Què és el que és essencial?
Ui, a veure, primer, doncs, acceptar la teva situació, el que et passa. No, acceptar-te tu mateixa. Ets així. Acceptar la teva fusta i llavors doncs, intentar a veure, modificar-la quan cal i gaudir el dia a dia. Perquè ara som aquí, però jo demà què sé on seré.
Avui Maria Carme Roca al divan. I han arribat els vigils. Mira-te'ls. Que ballaves a les discos.
Sí, ui, jo era carn de discoteca.
Lligaves molt, lligaves?
Bé, a veure, el que passa que vaig tenir poc temps, perquè de seguida, vull dir, jo tenia...
Apareixer l'Albert.
Va aparèixer l'Albert, i esclar.
I encara ara.
I encara ara.
I contenta.
I contenta.
Mira,
i contenta.
Veus? I com és l'Albert? Tu, que ja el volem conèixer.
Oh, molt, a veure, és molt guapo.
Sí, és guapo.
Bueno, és el primer que em va cridar l'atenció.
Primer
és la façana, i després, sí. Doncs bé, després ja...
Quines
ja
altres... Quins altres mèrits té, a banda de la guapura?
Doncs, a veure, és una persona molt intel·ligent. A mi, sí? jo admiro la intel·ligència. És una persona també... Bueno, que ell es va fer a ell mateix... que va assolir reptes, com, per dir-te un exemple, no? De voler fer una empresa per ell sol, i no li va anar bé, no li va anar bé. Però va ser capaç com de reinventar-se ell mateix, i una cosa que em va agradar i que sempre ho admiraré, que ell no cobrava, però els treballadors que tenia els pagava. No van deixar de cobrar mai.
Mira, i ara que dius això, tu vas, quan estaves estudiant per treure-te uns dinerons, treballaves en una oficina de cobraments d'impagats.
Sí, sí, sí.
I havies... Vinga a cobrar. Això és duríssim. No, com anava?
Però ho feia per, jo ho feia per telèfon i vaig fer fins i tot amistats. Bueno, amistats, coneixences. Amistats no, eh? Però, jo sé, més d'un va pagar perquè per allò, per insistir. Hola, buenas tardes. Soy de la empresa Ecosa i tal. I aconseguia, doncs, que anessin pagant, ni que fos així a miquetes. Era també, bueno, era una mica la nena de... Bueno, jo sobretot era la nena de la Rancherox, la niña de la Rancherox, perquè hi havia una fotocopiadora immensa, que era brutal, i jo la sabia arreglar. I mira que sóc...
Era molt complicada la Rancherox. Però... Feia una cosa com un paper com de color, no?
Sí, però jo la sabia fer anar...
Era horrorós, allò, eh?
Ens havíem fet un, la Rancherox.
La Rancherox.
I quan passava alguna cosa, digue-li al...
Tu sabies fer arreglar?
Jo la sabia fer anar.
A veure, Maria Carme Roc, jo fins ara t'admirava. Però si a sobre sabies arreglar la Rancherox...
I no sé arreglar res més, eh?
Llavors, la meva admiració, ara hem de tenir el secret, eh? Quina cosa més horrorosa.
Espantós.
I era un paper,
paper de
temperatura, no? A més...
Molt, molt, era molt pesat.
Era una xerocòpia.
Sí,
no,
sí.
No una fotocòpia.
No.
Una xerocòpia, que era una cosa
i era,
estranyíssima.
Era immens, gairebé t'havies d'enfilar per sobre per poder posar-hi el paper, millor dit, per treure quan se t'encallava.
Bueno, que és que era contínuament, eh? Oh. Avui la Maria Carme Roca, al divan.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. Quinzena temporada.
Som ara a la banda sonora de la pel·lícula Frozen, aquest Let It Go d'Idina Menzel. Per què nens? Per què joves? Per això que ens deies abans. Perquè, però tu tens aquí... un to adolescent a la vida, eh?
Ah, jo no deixo de ser una nena, encara que el DNI digui una altra cosa, evidentment. Ah, això és culpa de la neta. Let It Go, ho canta ella.
Ho canta ella. Quants anys té la neta?
La neta va, el mes que ve en farà 4.
I com et va fer d'àvia?
Ai, a veure, m'encanta, és un luxe.
És un luxe,
és, sí. És un premi, per mi és un premi, perquè, a veure, sempre m'han agradat molt els nens, eh? I,
sí.
I llavors jo ho considero, doncs, un premi. I tornar amb ella i el petitó que té 10 mesos, doncs, és tornar, doncs, a il·lusionar-te, sobretot això, no? Perquè la infantesa és el que té, que t'il·lusiones per tot.
Hi ha instants com ara aquest que es fan eterns. Sembla que hagin passat ja uns quants minuts i resulta que segurament han passat només segons, però a mi em semblen una eternitat perquè duc una cartera a la butxaca. Tampoc no puc assegurar que siguin segons, és clar, perquè per això hauria de mirar el rellotge que tinc a la mà esquerra. I la mà esquerra és la que exerceix pressió sobre la butxaca del meu veí que es troba al País dels Somnis. No és la meva la cartera. No són meus els diners, si és que n'hi ha, perquè vés-ho a saber, potser ara resulta que no hi ha res a dins i sobre de la mala estona que estic passant no hauria servit de res. Em comença a passar allò de la suor freda, allò que notes que el front s'atomple de perletes que d'aquí a molt poc aniran lliscant-me avall pel rostre, faran com un riu estret i llarg i acabaran caient sobre els meus braços o sobre el seient o al terra, cauran allà on hagin de caure, però el cas és que cauran.
Al divan amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
Sense aquest text, i què penses?
Ah, doncs a veure, que m'encanta. Ja t'ho pots imaginar, eh? Per això, doncs, a veure, és un text maquíssim i que a més te'l fas molt teus, no? Perquè ho vius a través del personatge.
Trena Puigcerdà, de la nostra companya Blanca Busquets, eh, justament.
És que jo et miro i ella ho sap i li dic, i jo és una de les meves autores, doncs, de capçalera.
Sí?
I sempre la... I a part, el tren a Puigcerdà, és que he patit molt el tren cap a Puigcerdà.
I doncs, què t'hi passa, Puigcerdà?
Que vaig, agafo molt el tren i no arribo fins a Puigcerdà, eh, però que l'R3 és terrible. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare.
Rolling in the Deep de l'Adela. Per què ens has triat l'Adela aquí amb aquesta cançó?
M'agrada la veu d'aquesta dona. També em dona, m'omple com d'energia.
És força, eh?
És pura força. I
és pura força.
I aquesta del Rolling in the Deep, i dius, estàs fet allò, estàs...
Perquè a la vida què és important?
Ui, surar.
Surar,
intentar, vull dir, tu et trobes amb onades de vegades i que t'empenten i això, no? Però, que jo suro, que jo m'aguanto.
Surar, eh? Surar. I alguna vegada t'ha enfonsat la por?
Sí.
Quan? Què ha passat?
Quan de moments et sents bloquejat, moments que tu no pots, doncs, com dominar, perquè intervenen altres persones i no controles el que pot fer un altre, no? I llavors et sents que... Que el mar, per dir-ho així, com que t'engoleix, no? Però jo busco la manera de sortir-ne'n.
Què recomanaries a algú que demà pensa que no es vol llevar?
Què recomanaria? Que pensi en algun... Perquè segur que en té. Algun record bonic.
Algun record bonic.
Algun record bonic d'aquells que tens aquí, com un tresor.
Com expliques Catalunya a un estranger?
Que a veure, que és una terra meravellosa, que és una cultura, que és, podríem dir, com una forma de vida particular. Vull dir, els catalans som un punt i a part.
I algú de Burgos, com li diries? Què és Catalunya?
Què és Catalunya? Doncs és veïna d'Espanya.
Què s'ha de fer amb la immigració?
Què s'ha de fer? A veure, això és molt complicat. A veure, el que no hi hauria d'haver immigració. Aquest és el problema, o que fos molt poqueta, però poder que cada terra es pogués desenvolupar per ella mateixa, que les persones no es veiessin obligades a fugir. S'ha d'ajudar allà, evidentment. Acollir, clar que sí. Acollir, sí. Però no és allò de dir, sí, els tenim aquí i què en fem després amb ells? Vull dir, això no pot ser, això no ho fem bé.
Hi ha més lectores que lectors, però sovint les escriptores també diuen les dificultats que tenen per a ser reconegudes, enfront dels escriptors. Tu ho has viscut?
Tampoc m'hi he volgut fixar gaire. Aquesta és la veritat. De vegades sí que potser sí que has notat, doncs, un menysteniment. A veure, sí que l'has notat, però he volgut no fer-ne cas, de dir, a veure, jo vaig a la meva.
A quin premi vols optar? Què t'agradaria?
Ai, els vull tots. No, a veure, ja. A ser que això no és... A veure, també, perquè, clar, el calendari et marca i no hi ha prou temps, doncs, per tenir premis. Tots els premis, no?
En una segona vida, què faries?
Què faria? No ho sé. A veure, potser intentaria no treballar tant.
No treballar
tant? El que passa que ara és que no ho sé fer d'una altra manera.
Mira. Aquesta salutació, Angelic, que l'hem trobada interpretada per Jimena Isel Farach. La coneixes?
De nom.
De nom.
De persona, no.
I que ens fa tornar a la manera que hem començat, no?, amb aquesta filla, no filla, d'Ildefons Cerdà. Què és el millor que has fet a la vida?
El millor, els meus fills.
I si tinguessis una segona oportunitat, què canviaries?
Què canviaria? Ui, això no ho sé, mira, no sé. Potser això, que intentaria viure, no anar tan esverada, per voler aconseguir coses que de vegades dius, i per què? Doncs viure més tranquil·la, gaudir més de cada moment, que això em costa encara fer-ho.
Col·locar-te al present.
Exacte, col·locar al present.
Imagina't d'aquí 100 anys, sempre ho demano, en una mena de diccionari autobiogràfic, al costat del teu nom, amb una línia, què hi hauria? Com et definiries per aquelles noves generacions que no t'han pogut conèixer?
Ai, mira, m'agradaria que posessin... Era bona persona.
No, és que... Ha de ser més llarg! Una mica més llarg, línia i mitja. Que alguna altra de bona persona n'hi ha. Segur que ets bona persona. I què més?
I què més? A veure, que li apassionava escriure i que tenia la gosadia de viure de l'escriptura.
Escriptora apassionada, agosarada per viure de l'escriptura, ho has aconseguit?
Sí, a veure, puc dir que mal visc de l'escriptura, però sí. Sí,
feliç?
Sí, força feliç. Força.
I feliç. Doncs no en parlem més, som-hi! Maria Carme Roca, gràcies per venir al divan, gràcies per fer-nos descobrir tants elements de la nostra història. Mira, ja pots començar a escriure,
Ai, quina emoció!
Que si no, no arribarien d'una altra manera, sobretot de cara a les criatures, als joves i als nens, però també als adults, que ens fas pensar i reviure allò que no hem arribat a viure mai. L'enhorabona. Gràcies de debò.
Moltes gràcies.
Josep Lluís Santi, soc Blai, Mercè, Joan Vilanova, Antoni Cama, Sílvia Coppolo i no m'he deixat ningú. Bravo!
Visca!
Vai. Anem a llegir. Vens a la biblioteca? Som-hi!
Al divan amb Sílvia Coppolo escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
So right. And you were on your own. to find.